Casey Kay, aquest còmic que va ser acusat d'assetjament sexual, hi ha pel·lícula sobre ell, Louis C.K., Perdón o no, Movistar Plus.
I knew some of the names, but not all.
Aquest és un documental que parla de Louis C.K., que va ser, en aquell moment, probablement el còmic més important del món.
El més poderós.
O un dels tres, podríem
tenia
dir.
Tenia tres o quatre sí. sèries en marxa, una
pel·li... El que diu el Toni, tenia, o sigui, no només era conegut, sinó que tenia molt de poder en el món de la comèdia.
I va ser acusat d'assetjament sexual el 2017 per masturbar-se, crec recordar, no? Masturbar-se
davant
d'una...
Davant de cinc dones. Bueno, les cinc que van denunciar.
Bueno, sí, perquè això era un rumor que sí, estava sí, des que de feia anys.
I ell va demanar disculpes, crec, públicament.
No va demanar
disculpes.
No,
no
va demanar reconeixement.
Va reconèixer que ho havia fet.
Sí, però aquí està la paradoxa. Ella feia un comunicat i va dir... això ho he fet, és veritat que és una cosa inèdita, jo crec que mai s'ha donat que algú en aquest nivell de poder digui, sí, això del que m'acuseu és veritat, això per una part, però mai m'ha demanat disculpes. De fet, en el comunicat diu, ara em prendré un temps per reflexionar o no sé què diu, però no demana perdó. I de fet, després fa conya d'aquestes acusacions. És una cosa estranyíssima, no?
És incomodí, és incomodíssim.
És
estranyíssima i fins i tot decadent, perquè, és a dir, veus un tio que va ser un dels còmics més brillants que hi havia, com rebaixar-se a fer aquesta mena d'humor sobre la seva compulsió de masturbar-se davant de dones. És tot molt estrany i molt, molt ranci. El que passa que m'agrada molt del documental perquè parlen amb gent que és molt amiga seva, o que havia estat molt propera amb ell, i t'exposa molt als conflictes d'aquesta gent que estava a prop seu, no? Quin conflicte generaria saber que un gran amic teu ha fet això...
Quan saps que això...
Exacte, no? Jo crec que això està ben fet i és un documental que obre debats que són molt incòmodes.
La tesi, quina és, de documental, per cert?
No hi ha una tesi.
Jo crec que el bo que té el documental... No, perdona, no.
Sí, és això, o sigui... Per mi el que és més interessant és el testimoni de les còmiques que van patir aquestes coses, perquè posa de manifest un tema que és, quan hi ha una agressió sexual acostuma a sortir, que és per què. Per què no va marxar? Per què no va sortir de l'habitació? Per què no va dir no? Per què no va dir res?
I és posant el focus a la víctima, eh?
Clar, sí. I dius, és que molts cops... O sigui, la majoria de les dones, tot i el que vulguin dir molts tios, no anem pensant que els homes són dolents. Tu no vas pensar, ostres, que em farà mal. O sigui, tu vas amb un tio i té una actitud i comença a ficar-te en unes situacions o fa uns comentaris que tu el que et deixa fora de lloc totalment, que és el que descriuen elles, com... Estàs parlant amb ell i et diu una cosa i dius, bueno, això és una conya, perquè tu no penses que va de veritat.
Que això sigui real,
no? Clar, i llavors, quan un tio fa això i es masturba davant teu, et deixa tan fora de lloc que et deixa sense eines per reaccionar.
Fa molta ràbia quan van crucificar una d'elles, que estava parlant per telèfon amb Louis C.K. i Louis C.K. ella notava que s'estava masturbant a l'altre costat de la línia. I la gent s'emmofava d'ella perquè li deien, i per què no penges al telèfon?
Clar.
Va quedar ella com la culpable d'una situació que és absolutament aberrant que no hauria d'haver passat.
El que acostuma a passar, que és culpabilitzar les víctimes
no
l'agressor.
A veure, també s'ha dit una cosa, i és que el documental està produït pel New York Times, que és el diari, a través de la seva branca audiovisual, que és el diari que va treure aquesta notícia, i després hi ha una reflexió molt interessant, que és on poses la línia vermella. És a dir, en quin punt tu dius, d'acord, has pagat la teva pena i pots reinsertar-te. No, que si fas això amb un pres, no li demanes una presó que faci aquesta feina de reinserció social, no? Aquesta persona torni, si això no ho pots fer amb un còmic. I jo crec que és una reflexió que és molt difícil de fer sossegadament, amb un debat obert, però és una discussió que hauríem de tenir.
Perdona, és el fins quan, vols dir?
Clar, exacte.
No, la línia vermella on la poses? Quina és? O sigui, quan has de pagar?
Clar.
Com pots tornar a actuar? Quan pots tornar a actuar?
Perquè, de fet, ell
i
torna...
I, sobretot, qui decideix això? Que hi ha un tribunal popular?
Exacte. És complicadíssim.
Quina és la gravetat del fet a partir del qual es pot tornar o no es pot tornar?
De la mateixa manera que tu comets un delicte i hi ha una pena, i després aquesta pena es considera que tu has pagat la pena que havies de pagar... En el cas d'un còmic que ha fet això, quina és la pena que se t'ha de posar, qui posa aquesta pena i fins on arriba, quan s'acaba?
Perquè en el seu cas va tornar 9 mesos després de que passés tot, ell torna als escenaris, crec que a un club de Nova York...
Però sense anunciar-se, no va estar molt de temps que...
Sense anunciar-se, va aparèixer per sorpresa.
Va aparèixer per sorpresa.
Diguem que en el club aquest de Nova York, que és el club de comèdia on tots els grans s'han foguejat.
Comedy Cellar.
Va convertir les agressions en un acudit. I ell va capitalitzar... sí, sí. Aquestes agressions, sí, sí. I a més fent-se la víctima. Diu, clar, és que jo tinc aquest problema. És que, escolta, és molt fort.
Incòmode el documental? O...
És incòmode.
Jo crec que és molt incòmode.
Perquè et posen un lloc difícil.
Planteja preguntes difícils de respondre.
I Luis Siquei, sí, perdon o no a Movistar.
També té una cosa interessant ràpid, que és sobre la cultura de la cancel·lació, perquè aquest home se'l va cancel·lar, però després veus el que va passar després d'aquests fets, i va emplenar un Madison Square Garden amb els seus monòlegs, i a través d'internet el tio està guanyant milions de dòlars. Sí, sí, sí. És a dir, està realment cancel·lat? Luis, sí,
que... Aquí vam parlar un dia de la cultura de cancel·lació, que jo vaig dir que era una broma, i és una broma. O sigui, la cancel·lació és una, no, és una cosa que ens han venut perquè ens creiem que tenim algun poder sobre aquest tipus de, de persones poderoses, i no en tenim cap.
Zero.
En realitat no hi ha persona... O sigui, qui hi ha cancel·lat? Harvey Weinstein.
També
la llista és molt curta, eh?
Molts cops aquestes cancel·lacions es fan a Twitter, que et sembla un univers molt gran, quan de fet és un univers molt petit.
Sí. 12 i 5 minuts, va, i tancarem amb dues sèries que volia recomanar també aquests dies. Una que se'n ha parlat força, basada en una sèrie de llibres escrits per un xinès que es diu Xi Jin Liu, i que han estat un èxit de vendes a tot el món, Apple TV, El problema de los tres cuerpos. There must be 30 dead scientists in the past month. Christ, another countdown. La sèrie, perdó, Apple TV, no, a Netflix, és la sèrie que es diu El problema de los tres cuerpos.
La sèrie més cara de la història de la televisió.
Venia amb tota aquesta càrrega, no? Una pompositat de dir, compte que arriba aquesta sèrie, no?
Home, sí. Més que Shogun.
Subal.
Sí, molt més que Shogun. Shogun no és una sèrie cara, però no és una sèrie a nivell de Joc de Trons.
Subal,
és la sèrie més cara. Ara, sí.
És molt bona sèrie, sí?
És no. Més assequible que el llibre. Perquè els llibres...
A veure, és que el llibre... El llibre
és denset, eh?
El llibre és... o sigui, és un llibre que t'has de posar, i a sobre, clar... barreja conceptes de la física, de la filosofia, de l'estadística, de la matemàtica, que són difícils de comprendre per algú neòfit.
Per mi és...
Quin és el fons del llibre? O sigui, quina és la història prima, diguem-ne?
Comença la Revolució Xinesa, sí. I explica ja, o sigui, viatge des d'aquest... És important començar la Revolució perquè aquest fet, el que passa en aquesta Revolució, desencadena una sèrie de successos que arriben fins a dia d'avui, on 5 científics brillants investiguen si estem amenaçats per una civilització alienígena que ens vol conquerir, etc.
Hi ha dues línies temporals.
Això és com molt ràpid.
Esquemàtic.
I molt...
És que tampoc no es pot dir gaire. Si
sí, és molt difícil d'explicar encara que vosaltres. Sí. No podries ni fer spoilers.
Sí, és que si ho expliques és un spoiler com una...
Però perdona, llavors és ciència-ficció?
Sí, sí. Bueno,
hi ha molts gèneres, eh?
Filosofia.
Però hi ha drama, hi ha thriller... Crec que, fins i tot hi ha tocs de terror, també.
Sí. A veure, hi ha... surt el primer episodi, o el segon, crec que hi ha un moment que s'apaga el cel,
sí.
Que és espectacular, o sigui que jo crec que sí que es pot dir que és una sèrie de ciència-ficció pura i dura.
El tema que crida l'atenció és la violència, o sigui, en un producte Netflix jo no havia vist violència tan explícita com hi ha aquesta sèrie. És una cosa que m'ha sobtat, perquè normalment els productes Netflix són com molt blancs i no hi ha tanta... tan explícitament.
De veritat, és una sèrie interessantíssima, molt complexa. És molt important, si la voleu veure, veieu-la bé. És a dir, veieu-la bé, vull dir, apagueu el mòbil.
Sí, sí, s'ha
de posar. Si no, feu multipantalles.
I de quina durada? De què estem parlant?
Crec que són 8 episodis, pot ser?
Sí,
una hora aproximadament.
No, jo crec que és una sèrie que li hauria anat bé una freqüència setmanal.
Oye, no, per mi no.
No? Mi sí.
No, perquè estic una mica fart ja sí, de que al final la plataforma... O sigui, hem fet un pas enrere molt estrany. Primer ens diuen... que l'avantatge de plataforma és que la tens tot i la pots veure com tu vulguis. Després, la mateixa plataforma que t'ha venut aquest avantatge te la treu i et diu que ara la veuràs cada setmana.
Jo és que no, aquí no. Soc antiga escola. A mi m'agrada que me les donguin setmanalment. M'agrada molt.
A mi, jo ara, amb aquesta sèrie, que és una sèrie que crec que té un pes tan específic que és impossible que te'n passis 4 episodis, crec que te'n passaries 1 o 2.
Sí, un parell.
Si ho fas normal, perquè són episodis que són molt complexos, sí. Densos, que exploren conceptes que són difícils d'entendre si no prestes molta atenció, i encara que prestis molta atenció probablement tampoc els entenguis.
En aquesta sèrie era molt important el treball de guió, perquè el llibre és molt complicat d'adaptar.
Han fet una mica, han dulcificat una mica
han reduït la càrrega científica.
Simplificant, a tu t'ha agradat molt? No?
Sí, sí,
a
mi sí.
A tu també?
Molt bé.
Broc.
Espectacular.
Espectacular,
sèrie,
eh?
M'agrada molt.
Blai.
Molt bé.
I un aspecte molt interessant és que el protagonista al llibre...
Epa!
Els
alienígenes estan trucant.
No sé si ho hem dit, demano perdó, que és dels creadors de Joc de Trons.
Sí.
Al final... Aquests...
De fet, hi ha molts actors de Joc de Trons que apareixen a la sèrie.
Sí,
Ryan Cunningham, per exemple.
Va, que hem d'acabar. El problema de les coses...
Què vols dir, hem d'acabar? Acabarem quan acabem.
Ah, ja. El protagonista no és el protagonista del llibre, sinó que ho han dividit en 5 personatges.
Ah,
i d'aquest... No, però està bé perquè d'aquesta manera mandra, és una miqueta Xavi. Més dinàmic.
És, no, a Xavi ja li ha tocat la pera, això,
Sí, jo crec que està bé.
El problema de los tres cuerpos.
Només vull insistir que la veritat que és una sèrie, no ho feu multipantalles, d'acord? Dediqueu-li si teniu una hora... Dediqueu-li aquella hora perquè és, de veritat, és collonuda veure-les sense interferències exteriors.
A Netflix, sí. El problema de los tres cuerpos. I l'última, molt ràpidament. sèrie que heu descobert. Ahir vaig veure que el Prieto l'havia recomanat al món. Avui he vist una petita ressenya del diari Ara. Disney Plus.
Doncs no. Què? Ja parlarem amb el Prieto. És un horror, aquesta sèrie, terrible.
No, l'última.
Què dius, vols?
Sorpresa.
El Royal
no la farem. Coppola. Coppola, el representante.
Diego, ui, és un dia.
És una il·lusió.
Us esteu enamorant de les sèries argentines, ja ho estic veient.
Ostres, tu.
I... Però, de qui és aquesta sèrie?
No, però clar.
De qui és?
Dels creadors de Nada.
De Nada, de Descargado.
O sigui, el mes que ve estrenen una altra sèrie... que es diu Belles Artes, que és collonuda, també.
És que no és que ens estem enamorant de les sèries argentines, sinó d'aquest equip creatiu, que realment tot el que fan és meravellós.
Parla de la representant de Maradona, que és Coppola.
Guillermo Coppola.
Guillermo Coppola.
És el vividor, el pícar, per excel·lència, és el tio que és capaç de vendre bacallà deshidratat al desert.
Combinar Lazarillo de Tormes amb Godzilla.
Exacte.
Ap, animal.
És un puto truant.
És meravellós.
Increïble, tio.
Bueno, per la gent que no sàpiga, és un personatge molt conegut a Argentina, és el mànager de Maradona a la seva època, i la sèrie se centra a l'època en què ella està a Nàpols, quan Maradona juga al Nàpols, que és l'època més agitadeta de la vida, a la trajectòria de Maradona. Maradona no es veu en cap moment a la sèrie.
No,
són les coses bones que té la sèrie.
O sigui, la gent que digui, hòstia, a mi no m'agrada el futbol, no m'interessa res, l'univers futbolístic no apareix per enlloc.
L'única referència a Maradona...
Només és per telèfon. Diego. ¿Qué llamaste, Diego?
No, Dieguito. ¿Qué? ¿Cómo andamos, Dieguito?
¿Cómo andamos?
Es la típica serie para anar repetint frases que van dient, perquè és increïble.
T'estimes a Coppola?
Te l'estimes molt.
Però que és un malparit.
És un personatge, no és un malparit. És aquest tio que ets incapaç.
Jeta.
Sí, però ets incapaç d'odiar-lo.
Bueno, ja apareix...
És el tio que ve a casa, et roba els calés, s'emporta el gos i la teva parella, i després t'abraça i dius, bueno... Pues...
És aquest personatge que té anècdotes increïbles en gent molt important i que les explica sempre als amics, les explica molt bé, i aquesta sèrie es nodreix d'aquestes anècdotes, però no és realment un biopic estricte, perquè la sèrie es pren moltes llicències.
Més...
La sèrie té com un estil excessiu, hortera, que encaixa superbé amb l'època i amb el personatge. Sí. Està tot clavat.
A més, Bundó fer un treball de muntatge, de disseny de producció, de escenografia, acollonant. Sí. I vull destacar el protagonista, el Juan Minujín, que és acollonant el que fa aquest tio.
Val molt la pena.
A tu també t'ha agradat, Blai?
M'ha encantat.
Val, fantàstic.
És que és la típica sèrie que no es parla d'ella i que la gent no la veurà.
És una mica que va passar amb l'Encargado.
Han començat amb l'Encargado. O sigui, han fet el mateix exactament que amb l'Encargado i Nada. Apareix allà, la veus i dius, què collons és això?
I Xavi, si voleu conèixer l'origen del primer Ferrari negre de la història, mireu aquesta sèrie.
Coppola, el representante.
És a
Disney Plus. Perfecte. Va, pantalleros, que vagi bé. Adéu, Blai Morell, Òscar Brot, Toni García, Remi Escribano. Adéu-siau. 2 minuts i serà 1:15 del migdia. Hora d'actualitzar. Marina Arbós, bon dia.
Bon dia.
Hola, Pau Bonastre, bon dia.
Bon dia.
La xifra de morts per l'atemptat terrorista d'ahir a Moscou s'enfila als 115, tot i que hi ha alguns mitjans que l'eleven fins a prop de 140 ja.
Sí, 115 és l'últim balanç que han fet fa tot just una hora les autoritats russes sobre la massacre d'ahir al vespre en una sala de concerts als afores de Moscou. Les últimes víctimes, una vintena, han aparegut sota les runes durant les tasques de rescat dels serveis d'emergència. A part, hi ha una vuitantena de ferits als hospitals, 13 de crítics i 25 han estat greus. Sigui com sigui, no es descarta, doncs, que la xifra de víctimes pugui continuar creixent. Recordem que els terroristes van disparar de forma indiscriminada contra tothom que hi havia a la sala i després van incendiar l'edifici. Mentrestant, el Servei de Seguretat del Kremlin ha confirmat que ha detingut els 4 terroristes que van participar a l'atac. A part, també hi ha 7 persones més arrestades. El Servei d'Intel·ligència els va detenir a prop de la frontera ucraïnesa i asseguren que volien refugiar-se allà. Ara bé, des d'Ucraïna ho neguen rotundament i diuen que aquesta acusació és del tot absurda. Tot plegat després que ahir Estat Islàmic reivindiqués l'atemptat. Els experts avisen que si si l'Audiència Nacional acaba bloquejant Telegram a tot l'estat espanyol, els usuaris tindran maneres per saltar-se'l. N'ha parlat el Via Lliure de RAC1, l'antic responsable de creixement, acords i desenvolupament de negoci de la xarxa de missatgeria, Elias Campo.
El que sí que té tant Telegram com WhatsApp com Signal, per exemple, és un servei que voluntaris arreu del món poden implementar una espècie de proxy que permet als usuaris connectar-se a Telegram a través d'una connexió que no és part del país. Els usuaris amb un clic poden saltar l'aplicament o el bloqueig de l'aplicació.
Campo també ha explicat que Telegram només pot moderar els continguts públics de grups o canals, però que en canvi no té la capacitat per accedir als continguts privats. Tot plegat després que ahir a la nit el jutge Santiago Pedraz ordenés el bloqueig de la xarxa social de manera cautelar. La decisió arriba després de la denúncia de Mediaset, A3Media i Movistar Plus, totes tres companyies acusant la xarxa d'un presumpte ús no autoritzat de contingut audiovisual protegit per drets d'autor. Doncs bé, qui ja ha sortit a criticar aquest bloqueig és l'Organització de Consumidors FACUA. Diuen que és desproporcionat. El seu secretari general, Rubén Sánchez, ha denunciat a RAC1 els problemes que pot comportar tancar una xarxa com aquesta.
La decisión es desproporcionada, es como cerrar Internet porque hay webs piratas y va a causar enormes perjuicios a los millones de usuarios de Telegram y a la multitud de empresas y organizaciones públicas y privadas que de forma perfectamente lícita difunden sus contenidos a través de esta plataforma.
Arreu de l'estat espanyol fan servir Telegram uns 10 milions de persones. Ara mateix, però, la xarxa continua funcionant. En crònica política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, torna a tirar la cavalleria per sobre de Colau i assegura que, encara que s'hi oposi, la ciutat tindrà pressupostos. Ho ha dit fa pocs minuts en l'acte de constitució del Consell d'Alcaldes Socialistes de Catalunya.
Esto va de política útil, no va de política que divide y de política inútil, que es la que ha practicado la señora Colau y que ha tenido como consecuencia tumbar los presupuestos de la Generalitat, bloquear los presupuestos generales del Estado e intentar, porque no lo va a conseguir, bloquear también los presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, porque Barcelona va a tener presupuesto el próximo 2 de mayo.
Collboni també ha reivindicat la política local com una de les claus perquè funcioni el país. I Vox ha presentat una querella al Tribunal Suprem contra el líder del PSC i ministre de Sanitat durant la pandèmia, Salvador Illa. L'acusen de greus irregularitats en les compres que es van fer durant la crisi del coronavirus. Els d'ultradret acusen Illa dels delictes de prevaricació, malversació de fons i cabals públics, tràfic d'influències i frau. Tot plegat per l'adjudicació, diuen, d'una cinquantena de contractes per valor de més de 600 milions d'euros. A part de demanar el tribunal que interrogui Illa, també volen que s'investiguin càrrecs del Ministeri de l'Interior i de Sanitat, així com la presidenta del Tribunal de Comptes. El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, ha assegurat en una piulada a Twitter que arribaran fins al final perquè no quedi impune, diu, la gestió corrupta del Partit Socialista.
Als esports, ha arrencat fa pocs minuts la Q2 del Gran Premi de Portugal de MotoGP, just ara també ha acabat la Q1, on Àlex Márquez ha estat el més ràpid i d'aquesta manera ha accedit a la Q2, s'uneix a Maverick Viñales, Àlex Rins i Marc Márquez en la lluita per la pole. Just abans d'aquesta Q1 i Q2 s'ha disputat la segona sessió de lliures, on Viñales ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta, Aleix Espargaró i Márquez. A la Fórmula 1 aquest matí s'ha decidit la graella de la cursa de demà del Gran Premi d'Austràlia. Max Verstappen ha obtingut la pole i Carlos Sainz ha fet el segon millor temps. Fernando Alonso arrencarà desè. D'aquí a menys de mitja hora començarà la penúltima etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, l'etapa reina que recorrerà les muntanyes del Berguedà. Els corredors sortiran de Berga i acabaran al Santuari de Caral. Del recorregut d'avui destaca el Coll de Pradell, un port de categoria especial. Serà el primer cop que s'hi passa en una competició professional.
I al temps, les temperatures màximes quedaran més baixes avui a la majoria del país. No obstant, l'ambient es mantindrà càlid per l'època, especialment a les comarques de Tarragona. Tot plegat amb força calma i el cel enterpolit per pols en suspensió i pel pas d'algunes bandes de núvols. A la tarda no es descarta algun ruixat local al Pirineu o a l'interior de Girona.
Gràcies, Marina. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Fins ara.
Ai, que estem amb la primavera a RAC1. Atents a la gent, evidentment, de Barcelona, en tenim moltíssims, a Badalona, però també a Sabadell, a Llinars, a la Garriga, a Berga, a Banyoles, a Palafrugell, a Valls. Compte que obrim la tercera finestra de la primavera a RAC1. I m'estan dient que hi ha alguns col·lapses, hi ha algunes floristeries catalanes que hem anat anunciant al llarg del matí. Per tant, us heu d'afanyar, heu de córrer en alguns dels llocs que anunciarem ara mateix per anar a buscar, com sabeu, des d'ara mateix, la vostra flor o planta per la cara, si dieu que hi veniu de part del Via Lliure. Des de les 10 del matí que anem explicant que celebrem la primavera, l'arribada de la primera RAC1 des de fa 10 anys d'aquesta manera, que és, en fi, aliant-nos amb les floristeries del país perquè regalin flors i plantes als oients del Via Lliure. Què heu de fer? Doncs, si us sentiu per la ràdio, acostar-vos corrents a la floristeria que us quedi més a prop, de les que diríem ara. Podeu consultar-ho tot plegat a RAC1.cat, hi ha un mapa, en fi, interactiu, que podeu consultar quina us queda més a prop, que ara de seguida s'actualitzarà. Per què? Doncs perquè la gent de Barcelona que estigui a prop del carrer Major de Sarrià tenen Arbica Floral, ara mateix corrent cap allà, podeu endur-vos una flor o planta. Al carrer de Sants hi ha Patriconde Espacio Floral, allà podreu anar a buscar flors i plantes. Al carrer Girona hi ha Rosgali, una floristeria on podeu anar ara mateix. Al carrer Casanova, Noves Flors. Al carrer Gran de Sant Andreu hi teniu les floristeries Iris. Al carrer Signe, Flor de Lis, és la floristeria on podeu anar a buscar les flors i les plantes. O al carrer Prim, en aquest cas de Badalona, la floristeria L'Oreac. Si sou a Badalona, carrer Prim, L'Oreac és la floristeria on podeu anar ara mateix. Si sou a Sant Boi de Llobregat, compte que hi ha al carrer Lluís Pasqual i Roca la floristeria Torrents. Floristeria Torrents al carrer Lluís Pasqual i Roca. A Sabadell, carrer Via Aurèlia, hi ha el racó de la flor. Allà mateix hi podeu anar ara mateix i buscar i endur-vos la flor o planta que vulgueu. O que ho regalin, en tot cas. A Llinars del Vallès hi teniu la floristeria Maria Pei, del carrer Nou. A la Garriga hi ha al carrer dels Banys una floristeria que es diu L'Amarant, que si hi aneu ara mateix, els primers 10 s'emporten flors i plantes. A Berga, la floristeria Orquídia del Passeig de la Indústria. Si aneu ara mateix, també flors i plantes per vosaltres. A Banyoles, la floristeria Flor i Flor del carrer Sant Mer. A Palafrugell, la floristeria Magda Floristes del carrer Àngel Guimarà. A Sant Joan de Vinyafresca, de Vinyafrescal, la floristeria, en aquest cas el Pallars Jussà, la floristeria Flors Olívia de la carretera C13. I a Valls, si sou a prop de la plaça Font Nova, no, Font de la Manxa, a Valls, plaça Font de la Manxa, la floristeria Plantes i Flors Nino. Aquesta és la tercera de les finestres d'oportunitat per anar a buscar flors i plantes avui al Via Lliure. Si aneu ara mateix o a RAC1.cat busqueu el mapa, trobareu les floristeries obertes que podeu consultar i anar a buscar ara mateix a través de la primavera RAC1. Només dieu que veniu de RAC1, del Via Lliure, i si sou dels 10 primers us emporteu per la cara flors i plantes.
Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus des de 1914 t'ofereix aquest espai.
RAC 1. Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Descobreix la nova gamma de matalassos multisac micro de Sompura a Grupo Todo Plano.
Escull el teu matalàs Sompura i prova'l durant 100 nits. Visita'ns a les nostres 17 botigues a Barcelona, Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, Terrassa, Sabadell i a grupotodoplano.com.
Grupo Todo Plano. Les millors marques en descans al millor preu garantit.
Vine al Museu Casteller de Catalunya.
Un museu únic per emocionar-te i descobrir tota la passió dels castells al cor històric de Valls.
Ah, i per Setmana Santa estrenem moltes sorpreses i novetats amb la família.
En Joanet, un casteller d'abans, farà una visita especial plena d'anècdotes i aventures.
O descobreix l'experiència immersiva de viure el vertigen d'una enxaneta quan fa l'aleta.
Més info i entrades a museucasteller.cat. Posa a punt la teva llar amb servei estació i fes les reformes mentre gaudeixes de la Setmana Santa.
Si tu vols fer tu mateix, a Servei Estació pots trobar tots els materials i productes de bricolatge.
I si vols que t'ho faci, el nostre equip de reformes integrals t'ajudarà en tot el que calgui. A més, t'ho financem.
Servei Estació, al carrer Aragó, cantonada Passeig de Gràcia i al carrer Sèquia 20 de Girona, de dilluns a dissabte de 9 a 9.
Gourmet La Vanguardia et porta l'aperitiu perfecte amb anxoves de l'Escala i vermuts Miró. Gaudeix d'una selecció de petites sardines, filets d'anxoves en oli d'oliva i en sal i una ampolla de vermut reserva, acompanyats amb pebrots al piquillo de Finca la Barca i olives arbequines de Blai Peris. Tot per 35 euros. Només a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulon.
RAC+1 Podcast. Benvinguts. Què voldran prendre? El xef els suggereix el caviar i rematar-ho amb una mica de mel.
Mmm, deliciós.
Ara, el millor de RAC1 ho trobaràs en un sol podcast. La crem de la crem. Una selecció de 5 estrelles dels continguts de tots els programes.
Però la pregunta que has hecho es que sobrevivir es una oportunidad para aprender a vivir.
Y yo la tengo clarísima, sobrevivir por el amor.
Estoy tan mal, me ve tan mal mi madre que me lleva al psicólogo y ya ahí le ponen nombre a lo que tengo, TOC, y me dicen que hay un tratamiento, ¿no?
A la app i al web de RAC1, la crem de la crem. Sigues, Sibarita. Queda't amb el millor.
RAC més 1.
Tots som
més
1. RAC1, tots som 1.
Ja és primavera al dia lliure amb Xavi Bundó.
5 minuts i 2 quarts d'una del migdia. Yep. Nando Jovany, bon dia.
Hola, què tal?
Com estàs? L'hora del gas amb el Nando Jovany, que, per cert, l'hora del gas, l'altre dia vaig veure ja provant un cotxe, vas fotre un gas allà. Tremendo, eh? Què estàs, a punt d'anar a fer no sé quina ruta?
Estan per el Dakar, no, per el Dakar, amb cotxe. Aquest any. Però encara ens queda quasi un any, és el gener.
He vist encara un monstre, però era un monstre. Semblava un... Com es diuen els cotxes aquells grans? Els Monster Trucks, hòstia.
És un bugui ben parit, eh?
Brutal, brutal.
Anava la Laia aquest any.
Està bé. Com estàs?
Veuràs, que es preparin.
Bueno, això encara falta una mica. De moment estem en ple... Avui estem regalant flors i plantes, que ho sàpigues, Nando, per tot el país. A la gent de Vic també, a prop de Cateva, doncs allà també. I ara que hem entrat a la tema de la primavera, et volia demanar a veure si hi havia algun... diguem-ne, algun plat més fred, més que d'aquests, més, bueno, que es pugui consumir allà al bar una mica, una cosa agradable, bueno, que vingués de gust.
Escolta'm, ja et vaig dir l'ensaladilla.
Ensaladilla, eh?
Ara és l'hora d'aquesta ensaladilla, que jo crec que ensaladilla n'hi ha de tants tipus i de tantes maneres de fer i totes són tan bones que sempre ens ve de gust una ensaladilla. Te la pots emportar amb la carbanyola, te la pots emportar a la platja, te la pots emportar anant a pujar al Pedraforca, pots fer el que vulguis.
Que, per cert, has dit ensaladilla, no has dit ensaladilla russa, tot i que ara sembla que això hi ha gent que li va canviar el nom després de la guerra d'Ucraïna, li van dir l'ensaladilla soviètica o no sé què.
Sí,
t'ho dic de veritat. Però tu saps per què es diu russa o per què li hem dit russa sempre?
Bueno, és l'ensaladilla russa perquè és una amanida, o és l'ensalada que ve de Rússia, que és l'Olivier Salad. Olivier Salad, vale? I és l'amanida per excel·lència de Rússia. Vale? Es diu Olivier Salad.
Vale?
I això és l'ensaladilla russa.
Val,
per això, l'únic que nosaltres l'hem anat variant, i com que n'hi ha tantes com gent que la fem,
sí,
doncs cadascú la fa de la seva manera i com vol, no? Si nosaltres ja l'hem fet de la seva manera, perquè la de Rússia no és ben bé igual, eh? És molt més encurtits, molta més maionesa, molta patata, pèsols allà dalt de pèsols on tenen.
Clar. O sigui, diguem-ne que forma part de l'estatus d'amanida, tot i que, a veure, aquí el consumim com una tapa i una cosa contundent, diguem-ne, eh?
No, és l'Olivier Salat, sí. És una amanida.
I llavors, perdona, el prestigi que pugui tenir o no, perquè sembla s'havia considerat com un plat batallero, diguem-ne, no? De bar, de fer la casa algunes vegades i tot això. No sé si ha guanyat prestigi en algun moment.
Home, jo crec que sí. Jo crec que l'ensaladilla últimament, quan hi han hagut tots aquests bars dels últims, doncs, 20 anys cap aquí, que hi han hagut aquests gastrobars, no?
Sí.
Com el Gresca, com... És igual, te'n puc dir uns quants, tots són amics meus, eh? Però és igual, és a dir, a Can Carlitos, a Formentera, evidentment. Avui m'enganxes a Formentera, eh?
Ah, estàs a Formentera, bandido?
Ah, punyetero, sí.
Oi.
A més, et faria una ràbia, estic aquí davant del mar, aquí,
la
és com un foradat.
La mare que et va fer...
Amb un solet que fa...
De veritat, eh? Insuportable això que estàs fent ara, eh?
Soc molt dolent, soc molt malparit.
Ja heu obert, els Còdols Foradats?
Vam obrir ahir.
Jo pensava que trigàveu més,
això. Hi ha molt poqueta gent, però realment és un somni poder estar aquí ara, poder passejar per aquí costat del mar sense ningú. Ho recomano, eh? Si algú es vol escapar, aquí us espero.
Bueno, escolta, en Saladilla, tu crec que la tens la recepta aquella en el llibre de receptes per compartir en família, no?
Mira, el llibre de compartir en família, que també la tenim penjada al meu Instagram, i és, no hi ha cap problema, és la que s'ha fet més, que és l'ensaladilla. Curiosament, l'ensaladilla és el plat que jo vaig començar a fer quan vaig començar a introduir-me dins a la cuina. Amb 10 anys, jo volia ser cuiner, no volia ser cuiner, però volia que em donguessin cèntims a casa meva per poder-me'ls anar a gastar. I el meu pare em va dir, si vols cèntims, ho sento, però te'ls hauràs de guanyar, vale? Sí. Es vaig començar fent ensaladilla amb un histol de calders, la Masia del Solà.
O sigui, una mica és el teu primer plat, d'alguna manera.
El primer plat, sí. I fèiem cubells d'ensaladilla. Jo feia 4 cubells d'ensaladilla que quasi bé cabia dins el cubell. I feia com 40 litres de maionesa, que llavors ens la fèiem amb el túrmix, els 3 ous, la llimona, una mica de vinagre de vi. Llavors va ser el primer plat. I es bullia amb la patata amb pell. Bueno, si vols podem explicar-la.
Sí, digues.
Vale? És a dir, a l'ensaladilla, per anar bé, hi ha una sèrie de coses que no les podem passar per alt. Primer, hi ha d'haver una bona patata. L'hem de bullir amb pell. Mm-hmm. La patata s'ha de bullir amb pell, amb aigua, amb sal, que hi hagi força sal, i quan està bullida, que punxes el gabinet i has deixat anar el gabinet, la partes i la deixes refredar dins de la seva aigua. Vale?
D'acord.
Si vols, això és la manera més bona de fer. Quan estigui quasi bé freda, la peles. I després es talla a deuets. Mm-hmm. L'ensaladilla, bàsicament, l'importància és la patata, que sigui molt bona, la maionesa que fem servir, si posem una tonyina que sigui bona, si hem de posar pèsols dolents, no n'hi posem.
D'acord.
Si hem de posar pastanaga dolenta, no n'hi posem. Mm-hmm. Valen? Si hem de posar pebrot escalivat, no n'hi posem. I si no ens agrada algun d'aquests ingredients, no l'hi posem. Perquè a vegades una ensaladilla només amb patata aixafada, com les papes alinyades que fan al sud,
sí,
que fan Andalusia, que són aquesta ensaladilla que només hi ha maionesa, una mica de suc de la tonyina, l'oli de la tonyina xafada amb la forquilla, que no hagi entrat a la nevera amb un bon ou dur, és el més bo del món.
És sí, a dir, el secret és
l'ensaladilla no pot haver anat a la nevera, és a dir, a la nevera només per refredar-la.
Aha.
Això que facis ensaladilla per 3 dies no vas bé.
Ah, no, eh?
És a dir, el secret de l'ensaladilla d'aquestes que són tan bones que vas a un bar de tapes i dius, però què és això? És perquè la fan cada dia i just la posen a la nevera perquè refredi un palet, vale? Però no, la patata no pot ser avui per demà i avui la bullo, demà la faig i demà passat dono l'ensaladilla.
Però perdona, perquè refredi la patata en la seva pròpia aigua, estàs un rato, no?
No, tu bulls la patata, vale? Tu bulls la patata al dematí o fins i tot el dia abans, la bulls, la pares i la deixes, i l'any demà al dematí la treus de l'aigua, la peles, la talles, vale? Però ja no la pots, aquella al cap de 2 dies ja no val res. Vale?
Mm-hmm.
Això és molt, molt important. Vale? Després, per mi el secret de l'ensaladilla és, jo hi poso vinagre de vi. Vinagre de vi del dolent.
Oh.
Vale?
Oh.
Del dolent. I faig una maionesa posant-hi l'aigua, l'oli de la tonyina,
sí,
l'has de posar tot a dins,
sí,
vale? Vinagre de vi del senzillet, no, sí, ha de ser de Jerez ni de no. Vinagre de vi vermell, vale? I que es noti una miqueta.
Molt bé.
Sal, i una bona maionesa que la faig amb girassol, amb una mica d'oli d'oliva, però que tingui bàsicament girassol.
Perfecte.
Un pèl de llimona, i a mi m'agrada posar-hi una mica d'encurtits. Ara això que amb els anys hi he posat una mica de la piparra.
Oh!
De la piparra i una mica de piparra dins.
Piparreta. Piparra tope. Oh, que bé.
Valent? I és increïble, valent? I la que teniu de la meva, la clàssica, que amb pastanaga, amb pèsols tots bullit per separat i després ajuntat, com la que tinc al meu llibre, també està molt bé, valent?
Saps què he trobat?
I l'última que...
Sí, digues, perdona, digues.
No, i després em deies això, que si era, que si no podia estar als restaurants gastronòmics.
Prestigi,
no? Que
sí.
Prestigi, valent? Clar, nosaltres, per exemple, en fem una, ahir me vam menjar una, que la fem aquí a Escòdol Foradat,
sí,
valent? Que la fem amb gambes d'aquestes mitjanetes,
amigo,
de Palamós o d'Eivissa, que les fem a l'ajillo, valent?
Oh.
A l'ajillo, valent? A la llet, les fem oli d'oliva verge, un granet d'all tallat en tres, una cirereta, un bitxo ben parit, valent? Després, quan està rosset a l'all, no cremat, rosset, s'hi tiren les gambes ja pelades de la cua i amb el cap, valent?
Oh.
I després si tires la cirereta al final, que no es passin cruetes. I aquest oli, fem una ensaladilla sense pastanaga i sense pèsol, amb una mica del suc de la tonyina i la tonyina, amb patata bona, i després hi barregem aquest oli, de l'ajillo, amb les gambes per sobre, les gambes de l'ajillo per sobre, amb els caps, amb una mica de bastonets de grecinis, molt bons,
oh, que bé,
fins a casa, i és de les coses més bones que et pots menjar a la vida.
Bravo, 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 bravo. Avui l'ensaladilla amb el Nando Jubany, ara que ve de gust, perquè aquests dies que puja la temperatura, noi, ja entra bé això, eh? Nando, escolta, exacte, que vagi molt bé per Formentera, eh? Una abraçada forta.
Escolta'm, us espero. Va,
apa, som-hi. Adéu.
Adéu, gas. Adéu.
El preu Lidl és el millor preu.
Emporta't la nostra pizza fresca de pernil i formatge ara per 1,89. T'estalvies un 20%. I patata granel per 0,99 al quilo. T'estalvies un 43%. Lidl marca la diferència.
El teu jardí necessita un canvi? Ara ja saps que està prohibit regar. Mantenir una gespa verda i saludable és quasi impossible.
A New Garden són instal·ladors de gespa artificial reciclada, ecofriendly i d'alta qualitat. Gaudeix d'un jardí sempre verd i sostenible. Contacta ara a newgarden.com, newgarden.com, o truca al 937 37 37 33.
New Garden, la gespa artificial reciclada que mereix la teva llar.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona, elegit millor cotxe de l'any 2024 a Catalunya, arriba amb la seva innovadora tecnologia per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
La tercera edició dels Premis DRAC, organitzats per RAC1, ja té guanyadors.
L'Hospital Sant Joan de Déu, Nada Al Agdal, el Festival Sonar, RCR Arquitectura, Àngel Velasco Pérez, Mushka, Michel Sánchez, el Club Patinatge Artístic Olot.
I en la categoria Tots Som 1, gràcies al vot dels oients,
Antonio Díaz, El Mago Pop.
Enhorabona! El dimarts 9 d'abril se celebrarà la gala de lliurament dels Premis DRAC al Palau de Congressos de Barcelona, al recinte de Montjuïc. Torna al DRAC, la tercera edició dels premis creats per RAC1. Tots som 1.
Amb el patrocini d'Aigües de Barcelona, CaixaBank, Factor Energia, Fiac Assegurances, Kia i Welling. La col·laboració d'Unión Suïta Joyers, Aena, Niele i Fira de Barcelona. I amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Dia lliure. Arriba la primavera amb Xavi Bundó.
Efectivament, arriba la primavera i això vol dir que obrim finestra. Atenció a la gent que viviu, evidentment, a la ciutat de Barcelona, a prop, a l'Hospitalet, a Badalona, al Vallès Oriental i Occidental, a la gent que viviu a l'Anoia, a l'Alt Urgell, a l'Alt Camp, al Baix Empordà i al Ripollès. Compte que va per vosaltres, això. I si no sabeu de què va, és que estem des de fa 10 anys regalant flors i plantes. El dia que arrenca per nosaltres la primavera, tenim l'estudi ple. Alguns ja se les han anat emportant alguns dels col·laboradors, però vaja, aquí continua fent goig i estem regalant flors i plantes aliant-nos amb les floristeries de tot el país. Des d'ara fins a les 2 del migdia, als llocs on us diguem, i ho anem explicant cada mitja horeta aproximadament, podeu anar-hi físicament, corrent, perquè només és pels 10 primers, dieu que veniu de part de RAC1 del Via Lliure i us adondareu una flor o una planta. Ara mateix, per tant, no us adormiu. Si sou a Barcelona, al Passeig Maragall, hi ha la floristeria, el Jardí de Maragall, ara mateix podeu anar-hi. Al carrer Casanova de Barcelona, la floristeria, el Racó de la Rosa, ara mateix també. Al carrer Arsegovina, encara a Barcelona, a la floristeria Heroica, si aneu ara mateix, els 10 primers, flors i plantes gratis. Al carrer Cabestany hi ha Gaia Natura, la floristeria, que també podeu anar a demanar flor i planta. A l'avinguda Meridiana hi ha la floristeria Larai. Allà mateix també hi podeu anar ara a buscar flors i plantes. Si sou a l'Hospitalet de Llobregat, hi ha una floristeria que es diu La Floristeria, així, al carrer Josep Prats, al mercat municipal del centre, doncs allà trobareu també flors i plantes de part de RAC1. A Badalona, a la plaça Pep Ventura, hi ha la famosa floristeria Ventura, també podeu trobar allà. Si sou a Granollers, per tant, Vallès Oriental, al carrer Joan Prim hi ha una floristeria que es diu El Jardinet, allà podeu anar-hi ara mateix. Si sou a Sant Celoni, hi ha la floristeria Flors Mundet de la carretera Vella, ara mateix corrent cap allà si voleu aconseguir flors i plantes gratuïtament. A Cerdanyola del Vallès podeu anar ara mateix a la floristeria Morera, que hi ha l'avinguda Catalunya, ara mateix corrent-hi. A Terrassa hi ha la floristeria Oliveres Floristes del carrer Nord, ara mateix també podeu anar-hi. A Igualada, al carrer Comarca, hi ha la floristeria Zínia Igualada, també hi podeu anar-hi ara mateix. Si ens escolteu des de la Seu d'Urgell o us queda a prop, ara mateix podeu anar al carrer Major, perquè hi ha la floristeria Balbina. Si ens escolteu des de Valls, teniu a l'avinguda Fornàs la floristeria Plantes i Flors Nino. Si sou a Palamós, la floristeria Cardona del carrer President Macià. I finalment, si sou a Camprodon, al Ripollès, al carrer Sant Roc, hi trobareu Anturium Disseny Floral. Anturium Disseny Floral del carrer Sant Roc. Totes aquestes, ara mateix, les ampliem també en el mapa de raco.cat, allà trobareu les que us quedin més a prop, i encara fins a l'una del migdia, que ampliarem una miqueta més. 12 i 39 minuts. I hauria d'haver arrencat aquesta hora del matí, i ara de seguida em fa molta il·lusió perquè podrem parlar de les tresines uns moments amb el llibre que acaba de sortir, però la tresina màxima de RAC1, que és l'Albert Ferran. Hola, Albert, bon dia. A punt d'arrencar. A punt d'arrencar. Si no, ja ha arrencat, sí. La sí, penúltima etapa de la Volta Ciclista a Catalunya.
Sí, 3 minuts fa més o menys que s'ha produït la sortida neutralitzada aquí al centre de Berga. Una gentada de por,
sí,
increïble, però increïble, vull dir, els ciclistes estaven flipant, vull dir, realment això ja semblava una etapa del Tour de França. Realment la ciutat ja porta un parell de dies volcada amb la volta, i avui s'ha demostrat que hi havia molta gent, i hi haurà molta gent durant el recorregut. De fet, en l'ascensió final al santuari de Caral està previst que estigui absolutament ple, i veurem aquelles imatges de gentada de por, d'imatges xules, de fins i tot els ciclistes passant entre la gent. Jo crec que avui serà una de les grans etapes de la història de la Volta a Catalunya.
Home, diuen, és l'etapa reina, i a més en un any que hi ha Tadej Pogacar, i que sí, l'etapa és bonica, eh?
Sí, de fet és una etapa Pogacar. Gairebé tothom diu que està escrit Pogacar a l'etapa, al costat de sisena etapa, etapa Pogacar. Tot i que és cert que avui el més ovacionat no ha estat Pogacar, que també ha rebut, evidentment, una gran ovació, sinó que ho ha estat el nord-americà Sepp Kuss, que, vaja, és nord-americà, però és bergadà d'adopció.
Totalment.
Ha estat un dels, fins i tot, que ha ajudat a dissenyar l'etapa, i és un dels homes cridats a intentar-ho. Ho ha dit, en la prèvia, ha dit, jo ho intentaré, sé que Pogacar està gairebé en una altra dimensió, però que ho intentarem, que jo he vingut a jugar, i per tant serà un dels grans animadors. Ha rebut una grandíssima ovació aquí a Berga, on no hi cabia pràcticament ningú, dificultats fins i tot per circular, ara ja la gent va escampant. De fet, parlàvem amb molts aficionats que deien, no, ja anem cap al santuari de Caral, perquè hi haurà molta gent, volem agafar un bon lloc, i avui, com a mínim, el matí xulo, amb molt bona temperatura, gairebé 20 graus aquí a Berga, i amb el sol que llueix. Per tant, és que la jornada de moment és perfecta. Esperem que els ciclistes ho tradueixin a la cursa, perquè al final el recorregut pot ser molt dur, però si els ciclistes no ataquen, no fan la cursa dura, per molt que el recorregut sigui dur, no veurem espectacle. Però amb Pogacar, amb Kuss dient que atacarà amb Landa, jo crec que està gairebé assegurat que avui hi haurà emoció, hi haurà bon ciclisme, i veurem quan ataca Pogacar també, perquè hi ha tres ports, sobretot els últims tres ports en els últims 70 quilòmetres. Primer l'ascensió al Pradell de categoria especial, després la collada de Sant Isidre i la pujada final al santuari de Caral. Aquests tres ports són els que definiran la cursa, i veurem quan hi ha els primers atacs. Si ja el Pradell, que és dels tres el més dur, el que es troba però més lluny de la meta, si ja hi haurà batalla en aquest primer port, o serà primer seleccionar la cursa, que quedin només els favorits, i rematar-ho en els dos últims ports.
Molt bé, Albert, doncs després tornem a parlar. Aquesta emocionantíssima penúltima etapa de la Volta a Catalunya. Una abraçada, fins ara.
Fins ara.
Va, que pràcticament són 3:15 del migdia. Pausa, i de seguida per aquí tenim el llibre de les tresines, una sèrie icònica de la meva vida. Ara tornem.
Dia lliure amb Xavi Bundó. De regal, l'IVA de regal, junts fins a l'eternitat, estalviarem com...
Aquest dissabte. dissabte 23 de març a Capravo i Capravo a casa, acumula l'IVA a la teva targeta. Capravo, amor etern a l'estalvi. Més informació a capravo.com.
Viu la màgia de Harry Potter d'Exhibition al Port Vell de Barcelona. Un viatge a través de decorats immersius on reviure els teus moments preferits de la saga. Des d'atrezzo i vestuari original fins a escenes darrere les càmeres. No t'ho perdis. Últims dies. Entrades a harrypoterexhibition.com.
Especialistasendeudes.com informa. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com. Grup Àries Advocats.
Ja és aquí la setena edició del campus de futbol de Mundo Deportivo. Del 8 al 12 de juliol a l'escola La Salle Bonanova de Barcelona per a jugadors i jugadores de 6 a 16 anys. Apunta't ja al web mundodeportivofutcamp.com amb el patrocini principal d'Aigües de Barcelona, el patrocini de Barta i la coordinació de Mica Esports. Campus Mundo Deportivo. Passió pel futbol.
Quan busques una benzinera, tu per què et mous? El Jaume es mou pel preu. El Marc es mou pel tracte proper. La Carme es mou perquè busca la màxima qualitat. La Clara perquè ho té a prop. A Meroil tens preu, qualitat i servei molt a prop teu. Meroil. Estacions de proximitat.
Si ets a la província de Barcelona, prepara't per viure una experiència sobre dues rodes com mai l'has viscut abans. Piaggio llança una oferta inigualable. 500 euros de descompte i assegurança gratis amb la Piaggio Liberty 125 i la Piaggio Medley 125.
Descobreix-ne més a la xarxa de concessionaris oficials Piaggio de la província de Barcelona.
Si vols arribar lluny, afanya't! Aquesta oferta és per unitats limitades.
Dia lliure. Arriba la primavera amb Xavi Bundó.
I aquests dies, parlant de la primavera, m'hem recordat precisament a 3:15 del migdia d'això.
Som les veïnes, les més bones veïnes, que poguessis a una escala trobar.
Amb la gincana que estem fent pel país... Una mica és l'esperit cubanero, una mica l'esperit de les tresgires corrent amunt i avall a buscar plantes que probablement són pedidos que han fet algú a casa seva. Bé, fa dos dies que acaba de sortir a la venda Vida de Tresina, el llibre que repassa la vida de les tresines, les tres grans protagonistes d'aquesta meravella de sèrie de TV3 que encara avui arrossega una legió de fans. Una biografia, diu, una autoritzada per la tresina, la Tere i la Maria Teresa, per descobrir les interioritats. És una ficció d'una ficció, òbviament, però que ens recorda també que el país encara hi és amb aquella construcció. Crec que encara hi ha moltes coses vigents. Era una sèrie que funcionava molt bé també pel pas del temps, als moments puntuals de l'any, i ara que estem en primavera també, que s'acosta Sant Jordi, que hi ha la Setmana Santa, són moltes coses que ja automàticament penso en els episodis perquè eren tremendos. Hola Jordi Milán, com estàs? Bon dia. Espera, que tens el micròfon tancat, eh? A veure, ara sí, ara sí.
Bon dia.
Jordi Milán, el director, autor de tots els espectacles de la Cubana, i també ens acompanya el Pol Vinyes, que és el responsable de premsa i comunicació de la Cubana. Què tal, com estàs,
Molt bon
Pol?
Dia.
Sí que és un dia una mica tresina, no?, això, d'anar a fer jugant a la gent que vagin a buscar d'una banda a l'altra flors i plantes.
Això ho he trobat fantàstic, pensant coses que hem fet nosaltres,
Igual ens hem inspirat a vosaltres.
No, però està molt bé, ho trobo genial.
I l'època de l'any, l'altre dia ho dèiem a la reunió, que també em recorda molt clar, les tresines, els 13 episodis famosos, sí. Perquè s'ha convertit en un mite, la sensació de que era vàries temporades llarguíssimes, i no. I només van ser 13 episodis, estaven ubicats en moments puntuals de l'any que són els transcendents per una societat com la catalana, no?
Sí, clar.
I aquests dies és així, o sigui, tens Setmana Santa, tens Sant Jordi, tens l'arrencada de la primavera, tens alguns d'aquests elements i m'hi recordo molt, no? Això quan ho veu muntar ja era així pensant... Ens agafarem els punts claus del que és el país?
Sí, perquè realment eren... A veure, el que explicàvem era la seva història, aquella de Trifulca que tenien ella amb els pedidos, aquella economia de submergida. I aleshores elles, clar, treballaven de tot el que els hi venia i vam tocar tots els mesos de l'any, les festes, vaja.
Aquests dies que estàvem demanant també, i us vam demanar a vosaltres també, que a veure si podíem sentir les músiques, perquè jo tinc el record de les músiques de transició. Aquesta és una cançó molt coneguda, sí. Però ahir van arribar algunes i jo pensava, hosti, quin amor, això, per exemple. Aquesta música, que qui no hagi vist la sèrie potser no ho entendrà, a mi em fa riure, perquè les veig ja, corrent passadís amunt, sí, sí, i passadís sí. avall. Ai, que truc, Tomàs! No, i aquestes sí, sí, coses, sí, no? Sí. Crits i arriba aquest i arriba l'altre.
Això és ho ha fet el Joan Vives.
Ah, sí, la música és de Joan Vives, eh?
Que és la nostra música, per excel·lència.
I això què era, una tuba o què era això?
Sí, i encara n'hi ha moltes més, eh? Són com les transicions aquestes.
Home, hi havia, per exemple, aquesta una miqueta més lenta, com aquesta. A veure si podem sentir. La del piano. A veure, piano. Dale.
Sí, bueno, la pianola. Per anar a dormir. Aquesta per anar a dormir.
Exacte. Quan ja es feia tard, es feia al vespre.
Ja m'hi han marxat els veïns de casa a
descansar. Home, perquè tenien la casa plena tot el dia, sí, les tresines. O aquesta altra.
Sí, una decepció. Una decepció molt gran.
És una genialitat, això.
Sí, sí.
O sigui, a mi em fa riure ja només sentir això. Ja sé que t'ho han preguntat molt, Jordi, però qui t'hagués dit a l'any 91-92, quan estàveu fent aquella sèrie, que encara estaríem parlant avui d'això, no? D'aquell fenomen que va ser.
No m'ho hagués cregut, a més, no. Perquè va ser... A veure, en aquell moment això es va fer quasi sense pensar, i a més amb molta il·lusió, això sí, però sense cap pretensió, ja està. I després es van anar passant els anys, i la van anar passant, i es van anar repetint, i la gent cada cop més. I per nosaltres, avui, és un fenomen, lo de les tresines. No ho sabem entendre, tampoc, no? Bueno, sí, ho sabem entendre, però tampoc no ho havíem previst, no?
O sigui, quines són les claus?
S'han convertit una mica en personatges molt, quasi, de l'imaginari popular, no? Mm-hmm. Quasi com el caganer, no?
O sigui, sí, absolutament. Caganer, no? La tresina, no? Ja s'ha convertit en una mena de personatge que l'ubiques.
A més a més, que...
Clar, no existia, no?
No existia, això, no? I aleshores va sortir de la cubana, això, de les tresines. I de molt de Sitges, de... Bueno, senyores que parlaven i tant.
Pol, tu que t'has incorporat posterior i que és de la meva generació, per tu devia ser personatges de la infantesa, les tresines.
Exactament, efectivament. Eren uns personatges que ens han acompanyat durant molts anys, tantes repeticions i repeticions de veure-les a la televisió, i potser és aquesta la màgia que... Un cop traslladades, primer vam fer fa un any vam fer un podcast i ara hem fet un llibre.
Sí.
Te llegeixes el llibre i aconsegueixes, doncs, veure-les corrents pel passadís, com van vestides, el que riuen, les seves expressions. Vull dir que...
Gràcies a la imatge, no? Gràcies sí. a aquella cosa que la gent hi ha quedat dins, i aleshores jo penso que el llibre el que té de gràcies això, que se les imaginen explicant la seva vida, no? Perquè la història, el llibre no va de la sèrie, ni va de...
No
és... la seva vida, no? De quan neixen...
És la biografia, no?
Exacte, la primera comunió, exacte, és la seva biografia.
Una biografia autoritzada.
Autoritzada. Això, sí, perquè això resulta de que la que tingut, la Penguin ens va venir...
Mm-hmm. La Penguin és l'editorial.
Ens va venir a buscar a nosaltres, sí, per fer una cosa, per Sant Jordi i tal, i els vam dir, però els vam donar la idea de que anessin directament a les tresines.
A demanar-los-hi,
amb ella. Demanar-los-hi com un petit. Ah, escolta'm, i elles ho faran, els diuen un d'allò que escriguin la seva vida. Elles van dir que sí, però que no, perquè la seva memòria està molt bé, té una memòria molt, molt potent, però en canvi no sabien escriure, vull dir, el català el tenen així d'aquella manera.
Clar, són d'una generació també.
Clar que...
Perquè Pedidu, per exemple, que és un concepte que sortia a la sèrie...
Sí, però elles no, però elles és Pedidu.
Clar que és Pedidu.
No, la comanda, no.
Però pot ser que TV3 no li acabés de semblar...
Sí, no, això, no li agradava gens, però la correctora...
Com que Pedidu!
No, però la correctora la trobaven... Els correctors que teníem allà en aquella època els trobaven bojos, pobres, van acabar malalts. Però nosaltres no, diem...
I els de la Penguin també, eh?
Ah, sí? Han volgut ficar mà dient, home, però això no està ben escrit.
I aleshores, però en principi ho van demanar com un pedido, i elles van dir que... Total, que al final es van convèncer i els van posar un noi jove, un negre, el que normalment es coneix al món editorial com un negre,
sí,
i els han posat un noi que es diu precisament Josep Miquel Negre i Escrivà, i l'han tingut durant un any vivint a casa seva, i elles, mentre treballaven i tal, el noi aquest escrivia, i s'ha fet el llibre.
Elles estan acostumades a tenir gent a casa, vull dir que...
Sí,
i tenir negres, vull dir, gent que treballa per elles, bastant.
Exacte, no s'hi venia.
Sí, però tantes hores, tantes hores... Han agafat una mica...
És que tenim una intimitat.
Sí, sí, han agafat una mica de confiança i potser li han explicat coses que no havien d'haver explicat. Em sembla que s'estan...
Estan una mica...
Sí, arrepentint.
O sigui, perdona, quin episodi se sorprendrà de la gent de les Tresines, per exemple?
D'aquest, de la vida de Tresina?
Sí.
Penso que tots, perquè la gent es sentirà... el lector es sentirà molt, molt, molt reflectit en moltes coses, perquè no només parla de les Tresines, parla de les Tresines, que a la vegada parlen de coses històriques d'aquest país, no?, que ens han passat a tots, no?
Sí, una mica...
A veure, com van fer, com van anar... parlen del seu naixement, els seus pares, la infantesa, la primera, el col·legi que van anar, la primera comunió, després hi ha l'època que es comencen a fer més adultes...
Els nòvios!
Els guateques! Els desenganys...
Fort, mai les havíem conegut amb guateques, pues, a les Tresines.
Això estarà molt... I després, però la gent... I després, no sé...
No, després hi ha coses, moments lligats, exemple, a la història del país.
L'arribada, com... la seva primera manifestació, que va ser quan, imagina't, quan va arribar el Tarradellas.
Imagina't.
Un episodi de la Caputxinada, per exemple.
Que també estan
involucrades. Sí.
Perdó, quina edat tenen ja les Tresines?
Bueno, les Tresines, millor que no ho preguntis.
Els hi molesta o què?
No. Home, les Tresines són com els Simpson, una mica, no tenen edat.
Totalment.
No?
Bueno, sí, la impressió, per això és la part interessant,
no? Home, ja estarien ara, si representessin l'edat que tenien a la sèrie,
sí. Ara
ja
serien cap a 90.
Però jo pensava això perquè, clar, la Tresina és un personatge gairebé mític, ara que hi hem convertit en una llegenda, que un observador extern pensa que sempre ha estat una Tresina. Oh, i en realitat no, una Tresina es converteix en Tresina, sí, en algun moment, no? Clar, i té una trajectòria personal.
Però Tresines i Tresinus, perquè no és una qüestió de...
No, clar, de gènere.
Ni d'edat, és una cosa... Em sembla que som tots una mica de Catalunya.
Per mimetisme.
Què
defineix?
Sí, per mimetisme.
Què defineix una Tresina, llavors?
Una filosofia de vida, una manera de fer, una manera de pensar, de quedar bé, de...
Correcte per davant, per darrere.
Per davant.
Tremendo.
Per darrere, horrorós. I no sé...
Perquè és clar...
Sí, que estàs dient, hola, què tal, com estàs? Però l'estàs mirant de dalt baix, allà com a vestida.
I també l'empenta.
Ho has vist,
sí, això? L'empenta sí, que són crec dones, que és molt d'aquí.
El que sí que queda molt referent són dones d'una generació encarregament que tot era possible per elles, no? I que no res les atabalava. A més, la postguerra, vull dir, que se'n surten com sigui, no?
I que havien de tirar endavant.
Això sí que és molt d'aquí, de Catalunya.
Mira, ja, m'he agafat alguns fragments que coincideixen amb el nostre temps en què estem vivint ara, perquè demà és Diumenge de Rams.
Sí.
I, per exemple, hi havia un capítol fantàstic. Del Diumenge de Rams, amb la, bueno, evidentment tenien el pis ple de Rams que els estaven preparant.
De Palma.
És curiós que sent germanes es diguin Treses les tres, eh?
Diem Treses però no són pas de la mateixa santa.
No.
Són Treses diferents.
Mira, ella és de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella és Santa Teresa d'Alícia i jo sóc Santa Teresa de Portugal.
I el que passa que els pares, saps, es van casar grans i es van pensar que no tindrien canalla i van fer una prometença. Van prometre que si tenien una nena es diria Teresa com a mare i si tenien un nen, Tomàs com el pare, i escolta, van tenir tres Treses i un Tomàs.
Ara tots tenen un germà.
Sí, sí, Tomàs. Sí, sí, que per cert fa estona que no el veig. No, Tomàs! Sí. Sí, què fa?
Per què m'agrada tant el crit aquest de Tomàs, de veritat?
És que... No s'ha escoltat a casa teva.
Oh!
Segur.
Tomàs! Segur. És que em sembla... Cap, el Tomàs, com el definiríeu? Perquè és un pobre home, no? És un...
No, un conco.
Un concu?
Nosaltres li diem concu.
I què és un concu?
Concu és un senyor solter, d'aquella manera, les seves coses, la seva manera, un tiet d'aquests, jo almenys l'he tingut.
Molt reservat.
Que, no saps mai què pensa ni què vol.
O ho saps d'aquella manera, o quan... Sí, sí.
Que dius, algun dia girarà i ho veuràs, tindrem un susto.
Queda bastant. Se'n parla poc, però se'n parla i queda molt reflectit una mica on va i com va.
I parlant de la vida, diguem-ne, amorosa de les Tresines, aviat vindrà Sant Jordi. I l'episodi, el recordo molt bé de Sant Jordi, és quan apareix el debat al voltant de com els agraden els homes a les Tresines. Mira.
A totes ens agradaven els homes de joveneta. T'agradava, doncs, això, un tipus d'home, aquell, l'altre, però no tots.
Escolta, recordeu que les quatre ens agradava el mateix tipus d'home.
Sí, però darrere dels mateixos, eh?
Sí, veritat. Ens agradaven alts, amb les espatlles ben altes i peluts.
Ens agradaven peluts a la Tres, oi, seria un despit.
Ai, calla, Tresina, dona. No, és veritat, Angelina, és veritat. A mi m'era igual que fossin alts o baixos. A mi el que em feia gràcia és quan se'ls hi veia, saps allò, que els hi sortia la pelucera per aquí?
Pel coll. I apareix aquell pelut,
sí,
allà.
Massa pelut.
Oh, increïble. Sí. Bueno, sobre
tot
això...
aquest llibre se'n parla no d'això del pelut, sinó se'n parla una mica dels nòvios i les seves històries, i també és molt curiós. Per la gent que no ho coneix, serà interessant.
Tu creieu que el mateix... Mira, ahir vaig veure una entrevista de Lluís Villanueva al VilaWeb que deia que Plats Bruts va tenir una versió basca. Ah. I va ser un desastre. O sigui que no va funcionar absolutament
gens. Això tampoc funcionaria.
Les tresines funcionarien fora de Catalunya?
No, perquè és molt... És Catalunya, és d'aquí, això. O sigui, a part, quan parlem de les tresines, després la resta de l'estat, a veure, clar, és la... A Maruja, en tots els respectes,
sí,
però
sí.
És molt diferent.
O la Vieja el Visillo, una mica.
El Visillo, però és molt diferent tota la història. Aquí és una cosa diferent.
La idiosincràsia, fins i tot l'humor, no ho sé.
Sí, l'humor... No, l'humor després, en definitiva, és el mateix. I nosaltres, com a cubana, hem fet viatjar per tot arreu i tenim molta pública tot arreu que ens estima i tal. I no, perquè, en definitiva, potser una de les coses que caracteritza és que sabem riure de nosaltres mateixos i així ens podem riure dels altres, no? Que això a vegades costa, eh?
Mm. Jordi, sobre el tema de Setmana Santa, sí. És un dels episodis que tinc més carinyo, que és l'arribada d'aquell verge, no? Sí, sí. Que intenten entrar i tot això. Mira, a veure si podem sentir un trosset.
Però aquesta verge
és... Es que ellos que no són andaluces no saben lo que es la Setmana Santa.
Escolta, que aquí també se celebra molt la Setmana Santa, eh?
Sí, però no compares, Angelina. Abans sí, abans, però s'ha perdut molt, això. Abans, mira, hi havia processons, hi havia crucis, sants oficis, el dijous i divendres sant, tota la família visitava un mes, el dissabte de glòria, les caramelles...
I la passum per Pasqua.
Ah, oh, la passum per Corpus. Ja, ara
aneu plegant que el sopar ja està fet.
Ai, ara que ve.
Entrava una verge finalment a dintre de la casa.
Una verge que, clar, vam haver de... Això sí que va ser un altre... Això sí, un altre episodi, una altra sèrie.
Per què? Què li va passar a aquella verge?
Perquè resulta que ningú ens deixava la verge. Vam anar a una cofreria aquí a Barcelona.
Haveu demanar una verge de veritat?
De veritat.
Per gravar?
No, per descomptat. Però, en canvi, ens va anar molt bé perquè vam conèixer les camareres i tot això, i ens va anar molt bé.
Les camareres?
Les camareres de la Virgen.
Ah, les que acompanyen, no?
La vesteixen.
Sí.
I aleshores, doncs, al final vam acabar amb els castells i vam dir, escolta, no trobàvem ni antiquaris ni res.